Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la nostra caravana i convidar-hi a pujar ni més ni menys que Nausica Bonin, Núria.
Actriu de teatre, cinema i televisió, la nostra convidada d'avui va començar la seva carrera de ben petita participant en obres de teatre com ara Cartes a nenes, Contes dels boscos de Viena o El vell lloc. No va ser fins al 2005 quan va participar en la seva primera pel·lícula, Les vides de Celia, d'Antonio Chavarrías, on es va posar la pell de l'Àstrid i també moment en el que es va incorporar a la mítica sèrie de TV3, El cor de la ciutat. El que és una realitat és que a hores d'ara el nom de Nausica Bonin apareix en múltiples projectes, entre ells muntatges teatrals també com ara Eva contra Eva, de Pau Miró, i Les brujas de Salem, d'Artur Miller. També en mítiques sèries com ara Dies de Navidad, Servir i Proteger, Sé quién eres, Cites i Sagrada Família, i en pel·lícules com ara La vida abismal, de Ventura Pons, i Lo mejor de mí, de Roser Aguilar, entre d'altres. Una llista que ara la nostra convidada d'avui completa amb la seva participació a la pel·lícula Cel de plom. Aquesta és una pel·lícula de Miquel Romans, que s'estrenarà el proper divendres 28 d'abril i on Nausica Bonin representa el personatge principal de la trama, el de Neus Català. És per això que, per conèixer en tots els detalls, ja podem saludar a aquesta hora la seva màxima protagonista, Nausica Bonin.
Gràcies, Núria. Nausica Bonin, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Nausica, ara parlarem d'aquesta pel·lícula de Cel de plom, que és una pel·liculassa, deia que vaig tenir oportunitat de veure-la ahir, que conté peces com aquesta, una banda sonora increïble, de veritat. Abans, però fa un moment la Núria ens explicava que has treballat en una infinita llista de projectes, entre els quals hi trobem sèries, obres de teatre, pel·lícules... Quan vas començar en el món de la interpretació, t'imaginaves arribar fins aquí, fins on has arribat? Que déu-n'hi-do.
La veritat és que em costava molt mirar tants anys endavant, però sempre vaig bastant al dia a dia. Però no, la veritat és que no, estic molt contenta de la meva carrera, d'haver pogut escollir, de que m'hagin sobretot arribat projectes interessants, també he fet projectes per menjar, com tothom. Sí, però molt feliç, sí, molt contenta.
M'agrada molt parlar dels inicis quan ens visiten actors i actrius en aquesta caravana, ho dic perquè sempre que parlem de futbolistes, quan parlem de futbolistes del Barça, se'ls fa la pregunta si de petitets ja eren del Barça. És una cosa que em molesta molt. Tu de petiteta ja volies ser actriu? Tenies molt clar?
Jo crec que vaig passar per molts llocs, però sí que sempre he estat tan immersa en aquest món que sí, sempre he tingut bastant clar que em dedicaria a això. No sabia si la direcció, si actriu... Donava voltes, després d'una època vaig voler ser trapezista, veterinària... Vaig passar una mica per tot arreu. Però sí, hi havia
alguna cosa
que sempre...
purament vocacional?
Què és la vocació? Podem anar més lluny. Depèn de què considerem vocació, però sí, jo crec que és un tipus de professió que només perdures en el temps si hi ha una vocació clara, perquè si no és dur.
A Nausica Bonin, que l'hem vist en infinitat de personatges a obres de teatre, l'hem vist també a la televisió, l'hem vist a la gran pantalla. Nausica Bonin és una actriu de teatre que també ha fet tele, una actriu de tele que ha fet teatre?
Bona pregunta. Jo crec... No sé, em costa definir-me com a actriu d'una cosa concreta, perquè em semblen mitjans tan diferents. És com preguntar-li a un músic què prefereixi, gravar un disc o fer un directe. No ho sé. Les dues tenen coses molt apassionants.
Però anem cap aquí. Què et dona el teatre i què et dona el cinema?
Sí. Però és veritat que si m'hagués... Tornant a la pregunta d'abans, si m'hagués de definir com... És veritat que segurament soc més actriu de teatre que ha fet coses d'audiovisual. També suposo per d'on vinc, no? Perquè a casa el teatre sempre ha sigut molt... ha estat molt més anclat que l'audiovisual. I referent a què dona cada cosa... Jo crec que el teatre, per mi, el més potent és el directe. La sensació de directe és impagable, no? Cada nit tens un públic diferent, tu has de fer la mateixa funció, però mai és la mateixa, perquè el públic és un personatge més i et dona feedbacks molt diferents, i l'energia que genera en un directe, que per mi és impagable. Ara, clar, l'audiovisual té coses meravelloses, com és el primer pla, no? Com és poder-te explicar amb una mirada, amb una respiració, amb un pensament, a l'audiovisual es veu tot i això és meravellós.
Ara en parlarem d'aquestes mirades perquè Celda Plom està ple d'elles, però a dia d'avui dedicar-se al món de la interpretació és sinònim de precarietat?
No sé per què, però és veritat que sí, és veritat que és un món molt difícil. O sigui, no sé si el 80% de la meva professió no pot viure de la meva professió. Per tant, òbviament, és un món bastant precari, però alhora també hi ha gent que viu molt bé d'aquesta professió. Jo crec que perquè estem en un moment on també es barreja molt el ser famós amb el ser actor, amb... Ara hi ha molta generació jove que vol ser actor o actriu per ser famós, o per tenir molts seguidors a Instagram. O per... Crec que es confonen conceptes que no tenen res a veure amb la interpretació, però sí, és un món dur, perquè hi ha molta gent que surt de l'Institut del Teatre mateix cada any i molt pocs projectes que puguin acollir tota aquesta promoció.
M'interessa molt parlar d'aquest tema, del tema de la fama. Fa unes quantes setmanes ens visitaven la Joana i la Mireia Vilapuig i en parlàvem amb elles arran de la nova sèrie que han fet, que també és espectacular i que val molt la pena.
Meravellosa.
I els hi preguntava molt com s'ho van gestionar, no? Tu també vas començar molt d'adolescent, molt de petita, al món de la interpretació, no? T'ha costat gestionar-ho tot plegat?
El que passa és que jo quan vaig arribar a el que entenem com a fama ja en tenia 19-20. Crec que els 19-20 comences a gestionar d'una altra manera. Clar, amb elles els va pillar literalment de nenes. Mm-hmm. Jo de petita a petita doncs vaig fer teatre, vaig fer coses molt petites. I realment, o sigui, zero vinculades amb l'audiovisual i amb la fama. Per tant, jo el primer contacte que vaig tenir com això, no?, amb la sensació de que la gent et coneix, de que et col·loquen en un lloc que tu no estàs, al final ets actriu i fas la teva feina, no tens a veure amb... Per això, no?, que la gent et fa, no, vol fotos, et persegueix, aquestes coses, jo ja tenia 19-20, llavors crec que per sort ja tenia com una mini personalitat formada per poder gestionar això d'una manera més o menys saludable, cosa que és veritat que és difícil, perquè
entenc
és molt fàcil.
Que parlem de l'època del Cor de la Ciutat.
Cor de la Ciutat, sí, totalment.
Què et va portar a fer el Cor de la Ciutat?
Moltes coses. Em va portar, primer, col·locar-me com a actriu. És veritat que la tele té això, no?, i una diària, que de cop és com, ah, vale, aquesta persona és actriu. Que no només et reconeix el públic pel carrer, sinó que també et tens un reconeixement com a dins del món, no? I després moltes taules, no sé com es diu en català, però clar, ve de defensar un personatge cada dia, moltes seqüències, no tens temps, vull dir, no hi ha no pots assajar, no pots... I això a mi em va donar una sensació com d'adquirir molts recursos, molts vicis també, que després has d'anar deconstruint, però molts recursos. Grans amistats vaig fer allà, moltes coses, per mi el Cor va ser una etapa molt bonica.
I ara, si ho dèiem fa una estona, aquest divendres 28 d'abril s'estrena aquesta pel·lícula Cel de plom, una pel·lícula de Miquel Romans i que tu mateixa protagonitzes posant-te la pell ni més ni menys que de Neus Català. 3 dies per la gran estrena. Nervis?
Déu-n'hi-do, sí. Sí, perquè tinc moltes ganes que funcioni, tinc moltes ganes que agradi, que seguim en cartellera la setmana següent. És molt cruel, això del cinema. Segons com vagi el cap de setmana, tens setmanes més o setmanes menys de... Llavors, aneu, el primer cap de setmana heu d'anar tots al cinema. És pont, o sigui que teniu molts dies per anar al cine.
De seguida et pregunto què hi veurem en una pel·lícula com aquesta abans, però com arriba l'oportunitat de posar-te a la pell de Neus Català?
Doncs el Miquel ja feia temps que estava preparant aquest projecte, havia fet també un teaser sobre la pel·lícula i em va trucar pocs mesos abans de rodar. I em va dir, tinc aquest projecte i m'agradaria que en parléssim. Em va passar el guió, em vaig llegir el llibre i tal qual, sí, vaig dir, home, clar que sí, em ve molt de gust, em va semblar superinteressant i així va anar, i ho vam fer.
Clar, què em penses la primera vegada que llegeixes el guió i dius, hòstia, és que a mi em tocarà fer de Neus Català, que és algú que ha existit i que té al darrere un bagatge importantíssim, no?
Molta responsabilitat. Sí, molta responsabilitat, molta por, no?, de dir, uau, sóc capaç de portar aquest pes, però llavors te n'adones que és el síndrome de la impostora que t'està atacant i fas, puc, he de poder, estic rodejada d'un equip bonic, i ho vam treballar molt, vam treballar sobretot també, a part de les seqüències en si, la història en si, vam treballar molt també el grup, no?, aquest comando de gandules. I a partir d'allà anar construint dia a dia, intentar no aconseguir un resultat, sinó dia a dia intentar defensar com respondria la Neus a tot allò, no?
N'has parlat amb la família?
Molt poc. He parlat amb la Carme, però amb la família no vam tenir el plaer de poder-nos trobar. La Margarita sé que va venir, però no, jo estava rodant a tope, no vam tenir temps de trobar-nos. Sé que han vist la pel·lícula i crec que els ha agradat. Demà crec que la seva filla, la Margarita, vindrà a l'estrena, així que ens coneixerem més personalment, que a mi molt de gust.
A línies molt generals, perquè jo no vull fer cap spoiler, tot i que molta més gent del que creiem suposo que sap de què parlem quan parlem de Neus Català, però què hi veurem a una pel·lícula com aquesta? Perquè molta gent que es tregui del cap que veurà un biòpic, perquè no és un biòpic.
No, no, no. De fet, de tota la història de la Neus, del llibre que va escriure la Carme Martí, Un cel de plom, que el llibre, de fet, és una novel·la, és a dir, no és una biografia, que ja va ser escrita una mica abans. D'aquesta novel·la parlem només del tercer capítol, nosaltres, que és la part de Ravensbrück i Holesen, al camp de treball. I llavors parlem de com la van agafar i després parlem de la tornada, que també em sembla com un moment, uau, com molt important, no? Com tornes de tot aquell horror i amb què et trobes.
Duríssim, duríssim. De fet, és una pel·lícula, i suposo que el rodatge no ha estat emocionalment fàcil, i suposo que hi ha moltes escenes en les que a l'hora de rodar-les, hosti, et deu haver costat un munt.
Sí, la veritat és que em va passar l'altre dia veient-la a l'estrena del Barcelona Film Fest, ho veia i feia, uau, quina mandra rodar això. És a dir, des de fora, de cop vaig ser conscient de la duresa que va representar gravar allà. Un cop a dins et fiques en un túnel i ho fas, però sí, va ser un rodatge dur, vam passar molt fred, però sobretot perquè emocionalment estàvem connectant amb coses molt dures. I alhora és com, imagina't, no? Si només rodant i ens ho estem passant malament, imagina't viure-ho. I llavors, clar, et col·loques en llocs difícils. I sobretot això, també la responsabilitat com d'explicar bé aquesta història, no? I perquè jo crec que d'aquests temes s'ha fet molta pornografia emocional. I llavors voler explicar aquesta història, tal com fa el Miquel, des de la llum i l'esperança, crec que era el gran repte i crec que està aconseguit.
Esclar, jo em plantejava ahir la nit, quan veia la pel·lícula, ara sonarà una mica sorna, però no ho és, de veritat. I em perdonareu perquè no m'he apuntat el nom de l'actriu que interpreta una de les comandants més dures dels camps de concentració que hi surten, però clar, quan acabàveu les escenes,
sí,
suposo que el bon rotllo entre les actrius que hi sou preparant aquell rodatge hi és, però hosti, mirar-te, no? Amb una dona que està fent exactament la posició contrària, t'està amenaçant, no? Deu ser dur, això.
Sí, jo crec que deus parlar del personatge que fa la Rachel Lascar.
Exacte.
Sí, sí, ella és boníssima, perquè sempre que em parla diu, és que jo no mato ni mosques ni formigues. Vaig tenir com molts dubtes en agafar aquest personatge, perquè moralment em costava molt. Però sí, òbviament, ara que dius tallem, hi ha algú que tens com necessitat de trobar-te, no? I que al final la història no té res a veure amb la realitat.
Per què és important que a dia d'avui s'hagi fet una pel·lícula sobre això?
Jo crec que és important per seguir caminant en la ruta de la memòria històrica, que és la lluita que va començar la Neus fa 70 anys. I crec que és un pas més cap aquí, és un gra de sorra més per seguir a la memòria històrica, no oblidar i seguir veient aquestes ferides obertes que estan allà i que es volen tapar, però no hem de deixar que això passi.
La pel·lícula acaba amb una cita de Neus Català que a mi m'agrada molt i que trobo preciosa, que diu, la llibertat és una cosa que encara no tenim guanyada.
Està tot dit, no? Vull dir, comentar una frase de Neus Català em sembla redundant. No sé, la frase ho dius tot.
Però tu tens la sensació, i sobretot després d'haver fet una pel·lícula així, tens la sensació que això és real?
Sí, 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 totalment. Totalment, la Neus té grans... Bueno, no sé fins a quin punt és la Neus o la Carme o el Miquel, però hi ha alguna cosa allà, hi ha frases que són meravelloses, no? La Neus té grans sentències, una dona de grans sentències, amb un caràcter fortíssim, i tot el que deia ha de ser escoltat.
De seguida pregunto com era o què ha significat Neus Català per tots nosaltres. Abans, però, deia a l'inici d'aquesta xerrada que Joan Pons, del Petit de Caleril, ha fet una banda sonora
meravellosa,
increïble.
Sí, amb les veus de les Tartarelena. És molt fort perquè és una banda sonora on no hi ha instruments, tots els instruments estan fets a partir de les veus. Van anar fent veus, les van anar digitalitzant i ha convertit aquestes veus en instruments, però no hi ha instruments, tota la banda sonora és a partir de les veus d'elles dues.
Què ha significat o què ha de significar Neus Català per tots nosaltres?
Bueno, això, no, el que dèiem, jo crec que Neus Català ha de significar el no oblit, el seguir estant en contacte amb les nostres ferides i amb les ferides d'aquesta societat, de no repetir, d'intentar no fallar, però sobretot del compromís, de la lluita i de la lucidesa, no?, que tenia la Neus i que crec que ens hi hem d'emmirallar.
Mira, per fer-ho tot amb més protagonistes d'una pel·lícula com aquesta, perquè jo crec que no només és una pel·lícula, és un cant a la llibertat i és un clau homenatge a Neus Català, tenim amb nosaltres també Margarita Català, filla de Neus Català, ara que em deies us coneixereu demà. Doncs bé, la tenim al telèfon. Margarita, què tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora le preguntábamos a Nausica, que se ha puesto en la piel de Neus Català, ¿qué significa Neus Català para nosotros? ¿Qué significa Neus Català para nosotros o qué tiene que significar Neus Català para nosotros?
Para mí significa una luchadora, representa un poco las republicanas en exilio, pero lo que quiero decir es que mi madre nunca ha buscado protagonismo. Decía que muchas mujeres habían hecho mucho más que ella y que a lo mejor ellas no podían hablar y que ella hablaba en nombre suyo. Pero no sé si le hubiese gustado tanto protagonismo. Siempre ha aceptado los honores en nombre de todas las que murieron.
Margarita, ¿tú has visto la película ya?
Sí.
¿Qué te ha parecido?
Sí, la vi. Que era una película muy, muy digna y que Nausicaa me ha impresionado, me ha hecho llorar varias veces.
No eres la única, que yo también lloré ayer viendo la película. Vamos. Nausicaa, si
porque vos... no solo por la película, pero ella en el papel de mi madre lo hacía muy bien.
Deia Nausicaa, suposo que em deies us veureu demà al cinema en aquesta preestrena, però vaja, si us voleu saludar, endavant, eh?
Hola, Margarita, ¿cómo estás?
Hola,
bueno, con muchas ganas de encontrarte y de poder compartir esta experiencia juntas. Me hace mucha ilusión oírte, de repente era como ponerte voz y escucharte, me emociona un montón.
Ah, igualmente.
Hablábamos con Nausicaa.
Ya nos veremos mañana.
Sí, ¿eh?
Mañana hablaréis largo y tendido sobre todo esto. Ahora se emocionaba un poco Nausicaa escuchándote. Hablábamos con Nausicaa y Nausicaa me decía, yo creo que se ha banalizado un poco todo lo que le pasó no solo a Neus Català, sino a miles y miles de personas, ¿no? ¿Tú tienes un poco, Margarita, esta sensación que con el paso del tiempo se ha banalizado el nazismo?
Sí. En España no sé, pero en Francia sí. Sí, sí. Y creo que hay más trabajo de memoria en España que en Francia, porque yo vivo en Francia, he nacido en Francia, de padres exiliados, claro, y pienso que hay más trabajo de memoria aquí en España que en Francia. Pero para mí el neofascismo está aquí, ¿eh? Que sea en Francia, en toda Europa y en muchas partes del mundo. Y para... ¿Sí?
Dime, Margarita, di.
Sí, yo pienso que el legado de las deportadas es la lucha contra el fascismo y el mejor homenaje que les podemos hacer es nosotros luchar por los mismos valores ahora y aquí.
No solo eso, sino que faltan muchas políticas sobre memoria, ¿no?
No sé, claro, siempre se puede hacer mucho más, esto se hace segurísimo.
Margarita Català.
Pero ya esta película ya va en el sentido del trabajo de la memoria y sobre todo la memoria de las mujeres, porque la historia ha olvidado a las mujeres. Bueno, la historia de los historiadores e incluso los propios compañeros de lucha de las mujeres las han olvidado. Y ellas mismas se han relegado a un papel un poco secundario. Y poner en la escena mujeres, pues me parece muy importante.
Yo ayer pensaba, Margarita, al ver la película que Cel de plom, pensaba, es una película obligatoria para poner en muchísimas escuelas. No sé si estás de acuerdo.
Sí, esta película, sí, y también muchas más, y también charlas para explicar lo que ha sido el fascismo y cómo puede volver y cómo está volviendo. Hay muchas cosas que se pueden hacer en las escuelas, muchísimas cosas.
Margarita Català, filla de Neus Català, muchísimas gracias por entrar hoy en directo en la caravana y emocionarnos como lo has hecho. Qué importante lo que has dicho en este programa hoy en Radio Estel. Muchas gracias, un abrazo muy grande.
Gràcies a ustedes. Adiós.
Adiós.
T'has emocionat una mica, no, Zica?
Home, de com m'ha tornat a agafar tot el pes de responsabilitat de dir, ai, mare meva, és que deu ser tan heavy, no? No sé, veure...
Deia que important el que ens deia la Margarita, no? No només de reprendre la memòria històrica que heu fet en aquesta pel·lícula, sinó de reprendre-la amb la visió de dona, que potser ja tocava.
Totalment. És que, de fet, el que ha explicat la Margarita al principi em sembla superimportant i jo ho intento també recalcar aquests dies, és que ella, la Neus, no volia ser protagonista d'aquesta història, sinó ella volia parlar amb veu de totes les dones, i això em sembla importantíssim i fundamental, no? Passa que tendim, òbviament, a posar estàndards i hem posat el seu nom, però que darrere d'això la seva lluita era parlada per totes les dones que no podien parlar.
Li deia a la Margarita que ahir al veure la pel·lícula pensava, hòstia, és una pel·lícula per posar en moltes escoles.
Totalment, jo ho crec. Jo estic absolutament d'acord en que crec que és molt important en l'educació que aquest llegat quedi molt clar. I la Carme ho diu, que està com molt en contacte amb escoles, instituts, fa moltes xerrades. O sigui que crec que aquesta pel·lícula també anirà molt bé en aquest àmbit.
Va, finalment, que t'he deixat marxar, que tens coses entre mans, treballs entre mans, tens aquesta preestrena a preparar-la per demà, etcètera, etcètera. Si et pregunto per projectes que tens entre mans, em pots explicar alguna cosa o no?
Alguns sí, alguns no. No, mira, acabo de rodar una col·laboració molt petita a la sèrie de Això no Suècia, de l'Aina Clotet. Mm-hmm. I després, en principi, tornem a inicis de la temporada que ve amb Eda Gabler, que vam fer el Teatre Lliure la temporada passada.
I que va ser un èxit. Contentíssima, suposo,
sí, vam esgotar abans d'estrenar, o sigui, meravellós. Doncs tornem a inicis de temporada. Si tot va bé, tenim gira i anem a Madrid.
Mm. Torna a cites.
També.
També vol dir Nausica Bonin, també?
Què vol saber? Sí, això està publicat. Sí, sí, sí.
Val.
Torna cites i torno jo.
No preguntaré més.
Ja està.
No preguntaré més. Va, aquest divendres, 28 d'abril, que ja podrem gaudir d'aquesta pel·lícula, Cel de plom, a tots els cinemes, aneu a veure-la, perquè de veritat que és un luxe veure Nausica Bonin interpretar el personatge de Neus Català juntament amb totes les seves companyes. Nausica, un plaer de conversa, de veritat.
Moltíssimes gràcies. Som passés.
Radio Estel